Bé, ara ens comentaran Dami, que si Morata, que si Guillamón, però que en principi estaran tots bé pel debut, que confia molt en aquesta selecció espanyola, i que veu Eric García com a futur entrenador.
Caram, no, deixa-li per això que acabi la carrera, que encara és molt...
Acaba de començar, com aquell qui diu.
És molt llarga, però està bé que detecti ja futurs entrenadors Luis Enrique en algun dels seus jugadors d'aquesta selecció espanyola. Hem recuperat el Dami. Dami, ets per aquí, eh?
Sí, crec que m'havia quedat parlant sol explicant l'incident de Sud-àfrica, no?
Sí, 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 que havíeu, vaja, rebut, sí. No?, tornant d'un partit.
Sí, sí, vam rebre una pedrada, un roc, vaja, una pedra enorme per part d'uns individus que estaven situats al costat de la carretera mentre circulava l'autobús tornant d'un partit de Pretòria. Aleshores, l'objectiu, ens van explicar que l'objectiu és, doncs, atemptar contra el conductor perquè l'autobús tingui un accident, i aleshores, doncs, allà, doncs, ja pots imaginar, doncs, robar i tot el que faci falta. La pedra va traspassar el vidre, no?, la lluna de el vidre frontal de l'autobús. Jo recordo estar treballant en aquell moment i amb el portàtil, i que m'arribessin restes de la roca, és a dir, pedretes, a la meva posició. Vaig pensar, però què és això que ha passat? I aleshores vaig aixecar el cap i vaig veure rebentat tot el vidre, no? Aleshores el conductor va continuar, i quan va arribar ens va explicar què és el que havia passat. De fet, ara no us en recordareu, però va sortir a tots els informatius periodistes aguantant la pedra, no? Com dient, hem sobreviscut aquest intent d'atemptat. Allò va ser un ensurt
gros,
i no vam ser els únics que vam estar a punt de rebre aquest tipus d'atemptat per les carreteres de Sud-àfrica. Va ser, en concret, tornant del tercer partit de la fase de grups de l'Espanya-Xile a Pretòria. El que ha passat ara no ha estat absolutament res, simplement ha estat una frenada brusca al conductor.
D'acord, això d'avui és una anècdota, allò de Sud-àfrica, evidentment, no és una anècdota. Tenim campió Buenos Aires del torneig de pàdel.
Sí, LeBron Galán, han guanyat 7-6 i 6-2 a Velasteguín i Coelho, ja número 1 del món d'aquest 2022 des del passat torneig. Avui ho han tornat a demostrar Buenos Aires. I també tenim campió de l'europeu femení d'handbol, Noruega, Ramon muntat, ha anat pràcticament per darrere en tot el partit i ha superat a la final Dinamarca per 27-25.
Va, anem per feina. Dami, escoltem Ferran Torres.
Sí, escoltem Ferran Torres, que ha sortit, com et deia, en lloc d'Alejandro Valde, que s'ha passat el dia, doncs, fent actes protocolaris de FIFA. I parla Ferran Torres de l'arribada de Valde en lloc d'un bon amic seu, com José Luis Gaya, capità valencianista.
Un arranque de temporada magnífico, se ha sabido adaptar también a jugar en el lateral derecho, ya que nos faltaban jugadores. Y sin duda, es verdad que bueno, el míster no, llamó a Gaya y a Jordi Alba. Una lástima lo de Gaya, que nos sirve de motivación, pues, para luchar y para darle una alegría a él. Y ahora ya con Valde, pues aquí a ayudarle en lo que podamos y a hacer que se sienta como en casa.
Diu Ferran, que arriba en un moment òptim de forma en aquest Mundial.
Este último mes ha acabado muy mejor, ha acabado confianza, es de ver que vas a comenzar, pues, con la lesión, vas a comenzar más tarde que el equipo, vas a incorporar más tarde a Meis, pero bueno, he acabado bien y estoy muy motivado y con mucha confianza para este Mundial.
I per últim, a Ferran Torres li han recordat les bones xifres golejadores que té la selecció espanyola en total 13 gols. És veritat que últimament no està marcant tant, i ell recorda que és extrem i que no està obligat a marcar sempre.
Sí que es cierto que cuando empecé, pues, metí muchos goles, pero como yo siempre digo, yo soy extremo, yo no tengo que meter goles. Es verdad que es una función mía meter y darlos también asistencias. Pues también creo que debo ayudar en la faceta defensiva, donde el míster nos exige mucho y estamos todos muy involucrados en ello.
Doncs Ferran Torres, protagonista avui. Demà escoltarem Valde, per tant, de Dami, o encara això no està decidit?
Demà escoltarem Laport. De moment, Laport. Valde no sortirà en roda de premsa. Era una decisió que s'havia pres en primera instància, però no sortirà Alejandro Valde. Suposo que l'escoltarem més endavant. El jugador que parlarà demà serà Aymeric Laporte, el central del Manchester City.
Perfecte, Dami, t'escoltem d'aquí una estona, el tu diràs. Fins ara.
Gràcies, fins ara, bona nit.
Doncs movem de Doha, Marc Poyato, la bona nit.
Bona nit.
Amb aquest xof de la pantalla gegant, supergegant, de la fanzone d'aquest Mundial, on no s'ha vist el partit inaugural, Marc.
Sí, sí, a més, després, com que he tingut temps, com que no he pogut veure ni pràcticament ni el partit ni la cerimònia, he recorregut tota aquesta Fan Zone, el FIFA Fan Festival. Són 4 quilòmetres que té aquesta avinguda Corniche de Doha, o sigui, al llarg de 4 quilòmetres de passeig al costat del mar. Hi ha situades només 4 pantalles d'aquestes petites i la gran, la super mega gegant, en un dels extrems d'aquesta Fan Zone. Per tant, hi ha poquíssim espai per la gent que vulgui veure el futbol. I a més, ha sigut un xof, com dius, perquè, clar, tothom estava situat en aquest extrem, en aquesta pantalla exageradament gran, que és on realment hi havia espai perquè es pogués veure tranquil·lament el partit i la cerimònia, i llavors doncs, ens hem adonat, clar, que anava passant el temps, que allà només sortien anuncis i vinc anuncis, i llavors hi ha hagut l'estampida que hi ha hagut perquè la gent s'ha doncs, adonat que allà no es faria res. No hem rebut cap avís, tampoc, i mira que hi havia megafonia que anava dient, no, dient coses, pues, tampoc se'ns ha avisat, i tothom estava veient allà que estava tothom preparat des de primera de la tarda per veure-ho. Doncs bé, ens hem quedat amb les ganes.
Doncs amb les ganes, vaja, la Mari i tots els aficionats, evidentment, que volien veure el partit, que per això es deuen haver pensat que hi havia aquella pantalla gegant per poder veure el partit inaugural, però la cosa no ha anat per aquí. D'aficionats molts en aquesta Fan Zone, i quina mena d'aficionats et vas trobant, Mar?
Doncs mira, aficionats de tota mena, perquè, a veure, la majoria avui eren gent de Qatar, n'hi havia molts, molts de, que anaven, alguns que són qatarians i altres que no són qatarians però viuen, resideixen i treballen aquí a Qatar i anaven amb tota la indumentària per defensar la seva selecció. Equatorians n'he vist pocs, alguns sí, que han celebrat el gol, els dos gols, però n'he vist molt pocs. Però és que també me n'he trobat de peculiar, Xavi. O sigui, me n'he trobat uns de la selecció espanyola que és que els he vist i m'han fet dubtar. M'han fet dubtar. Llavors he estat una mica parlant amb ells i mira, això m'han dit.
Actually, we are residents in Qatar.
Nosaltres vivim a Qatar, però som de l'Índia. Si animem la selecció espanyola és perquè ens agrada com juguen. Crec que són millors que altres equips.
And we thought that they are better paced than other team.
Bueno, gust futbolístic d'aquests aficionats que viuen a Qatar, però que són indis i que per això animen la selecció de Luis Enrique.
Sí, és que, a més, m'he acostat perquè duien una bandera d'Espanya enorme. Clar, llavors no em quadrava gaire, saps?, que portessin la bandera espanyola. Llavors els he demanat que quin era el millor jugador de la selecció de Luis Enrique. Resposta.
Gavi, me like Gavi. Yeah, sure.
Gavi, eh?
Val, però és que aquí... No, però és que aquí m'ho han dit mirant al Google. Vull dir, han buscat a Google, o sigui, davant meu... I llavors, perquè al principi dubtaven, quan jo els he demanat, al principi dubtaven, dir que el millor jugador de la selecció espanyola han dubtat i llavors han mirat Google i han decidit que Gavi. O sigui, no sé què en penseu vosaltres, no sé, una
bueno,
cosa sospitosa és, no?
Que s'ha de contrastar la informació, no? Com a bons periodistes, sempre s'ha de contrastar la informació i, per tant, abans de dir qualsevol cosa que pugui ser rebatuda, han dit, anem a assegurar.
Sant Google, sí. Sant Google.
Imagina que diuen un que no està convocat.
Que diuen Camacho. Llavors sí que faria sospitar, però diuen Gavi, doncs mira, d'Espanya. Ja es veu clar que animen a la selecció espanyola amb bon motiu. I què et passa al mòbil, Mar, amb missatges que escrius?
Mira, és que em direu que sóc malpensada, però és que em passen coses que... Porto dos dies penjant stories a Instagram... No queixant, però sí que fent comentaris sobre coses que em trobo que em semblen doncs, una mica, diguéssim, no sé, criticables, no? És a dir, ahir, per exemple, al sopar, aquí als restaurants, en comptes de tovallons, et posen sempre una caixa de Kleenex, d'aquests que vas tibant, val? Que són mocadors de paper. No hi ha tovallons, sempre et posen això, a mi em sembla peculiar que no hi hagi tovallons de paper, val. I avui també n'he penjat una a Instagram amb un cafè, aquí es diu Spanish Latte, és el cafè amb llet, llavors he fet la foto i he posat el preu, perquè m'ha semblat com una mica, vos diu, són de 12 reals, que venen a ser aproximadament uns 5 euros i mig, que és el que he pagat per un cafè amb llet a la Fan Zone. Val, doncs penjo a les stories i s'esborra el text, és a dir, es conserva la foto, es conserva la localització i la foto queda maca, però el text on jo faig aquell apunt una mica crític, desapareix. M'ha passat dos cops, coincidint que utilitzo el mòbil de la ràdio, que és on tinc descarregades totes les aplicacions de la Haia i totes la FIFA i totes les del Mundial. Llavors, jo ho deixo aquí. Tampoc ara, no?, farem... Però em sembla també sospitós, mira, saps allò...
No sí, sí, sí. No, realment és sospitós que no sigui cosa de l'adjunt, que ens ha acompanyat avui
és
també durant la transmissió.
Està tot relacionat.
Està a totes, i quan veu que la Mar penja alguna història amb algun comentari crític, patapam a fora. Això, o que no sigui el mòbil de la ràdio, que també podria ser, que aquesta és una altra teoria que podem deixar aquí sobre de la taula. Marta, escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
Fins ara.
Passen 10 minuts de les 10. Mínima pausa i a la tornada... Altra història curiosa, eh? Mm? L'únic àrbitre català...
Home.
Internacional de curling. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Aquesta Black Week, Hyundai et regala temps, perquè si et compres un Hyundai Tucson, número 1 en vendes a Espanya, amb tot inclòs i amb les millors condicions a la teva mida, t'estalviaràs molt temps d'espera. Black Week de Hyundai. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es, escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Velar tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Pare, on has dit?
Només al concessionari Vespa Velar a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com.
RAC RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
Superesports fins a les 11 de la nit. Després tu diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada. Hem tingut gol a segona, Gerard.
S'avança l'equip local. Marca Roberto Soldado, un experimentat davanter de 36 anys i que no és desconegut precisament. Gol de penal de Soldado, llevant un, Les Palmes 0. En penal, l'àrbitre no l'havia vist. Li ha hagut de dir al VAR que s'ho anés a mirar al monitor la jugada. Claríssima, una puntada de peu de Sergi Cardona, Rubén Bezo, que era mereixedora de càstig, i per tant l'àrbitre ha assenyalat el penal, l'ha transformat Soldado. Ara som a l'11 de la segona, al Ciutat de València, llevant un, Les Palmes 0.
Faltava per cantar un final de l'hoquei Lliga Masculina, victòria del Sant Cugat sobre el Calafell. El Calafell, que havia fet un molt bon inici, o està fent un molt bon inici de temporada, el Sant Cugat ha guanyat 4-2 en aquest partit que tanca la jornada de diumenge a l'hoquei Lliga Masculina. I com us dèiem, aquest dissabte, ahir veiem una piulada a Twitter de Bernat Monzó, on llegíem: doncs ja sóc el primer àrbitre català de competicions internacionals de curling. I una fotografia d'una acreditació dels europeus de curling com un dels oficials d'aquest campionat. Hola, Bernat Monzó, bona nit.
Molt bona nit.
On pares, Bernat?
Doncs mira, paro a Östersund, que és una ciutat que hi ha uns 550 quilòmetres al nord d'Estocolm, i la veritat és que tot nevat des que vam arribar dimecres, temperatures que no pugen dels 8 sota 0, però la veritat és que molt content amb experiència.
Aquí s'està celebrant el campionat d'Europa de curling.
Sí, a diferència del futbol o d'altres esports, és un campionat que se celebra cada any, perquè de fet és com no deixa de ser entre una Eurocopa i una Champions a la vegada, perquè hi van els campions dels campionats de cada país, i sí, i aquest any s'està celebrant aquí a Östersund, i la veritat és que bé, hi ha dues divisions, jo estic arbitrant a la divisió B, i paral·lelament s'està celebrant la divisió A. Però vaja, que els millors jugadors d'Europa són aquesta setmana a Östersund.
Àrbitre de competicions internacionals de curling, l'únic català. Com s'hi arriba, Bernat, aquí? Quina formació es necessita per arribar on ets tu ara?
Bona pregunta. La veritat és que tothom que comencem a fer d'àrbitre, comencem a fer-ho perquè, vaja, perquè ja tenim algun lligam amb el curling, sigui com a jugador, sigui com a interessats. En el meu cas era com a jugador, i quan va arribar la pandèmia, la Federació Mundial de Curling va posar en marxa una mena de plataforma online de formació i un dels cursos que oferia era el d'arbitratge. I vaig pensar, doncs mira, fes-lo, perquè és una cosa que sempre m'havia agradat, perquè també et permet conèixer millor les normes de l'esport, i per tant, fins i tot només com a jugador ja et serviria molt. Però a més, et permet també poder exercir d'àrbitre tant a campionats d'Espanya com a campionats internacionals. I per tant, va ser un primer pas que vaig haver de completar.
I l'afició pel curling, d'on ve, Bernat? On jugues? Home, a curling? On es pot jugar a curling a Catalunya?
A Catalunya hi ha diversos equips. El meu club és el Barcelona Curling Club. Després també n'hi ha d'altres que són l'Esporting Glolla de Lliçà d'Amunt, el Puigcerdà, el de Vall d'Aran. Per tant, hi ha diversos clubs. El problema és que hi ha molt poques pistes. Per tant, aquests clubs han d'anar a entrenar gairebé sempre fora de Catalunya. Els campionats d'Espanya se celebren sempre a Jaca, que com que tenen dues pistes de gel, la més petita ens la deixen al curling durant uns quants mesos a l'any. I, per tant, és un esport que aquí a Catalunya costa molt de poder practicar, però, per sort, s'estan buscant recursos i el gran dia que pugui arribar una pista de gel, ja sigui a Barcelona o sigui un altre lloc on es pugui entrenar curling amb regularitat, llavors l'esport, pensem, que pot fer un gran boom.
Clar, perquè ara a Catalunya vosaltres no teniu una instal·lació per poder-lo practicar.
No, hi ha hagut bastants projectes de poder fer pistes, que de fet tampoc no es necessita una gran infraestructura, perquè on estem jugant ara el campionat d'Europa de la Divisió B és una mena de, per dir-ho així, de polígon recondicionat amb el sostre una mica baix perquè sigui més econòmic mantenir-ho fred, que tampoc no és que tingui acaba sent de dimensions una mica més petit que una pista de bàsquet, per dir-ho així. Però que un pavelló esportiu. El que passa és que el que sí que necessites és tota la infraestructura, que hi hagi un gel ben cuidat, un tècnic de gel que se n'ocupi bé, i això, malauradament, tot i que ja des de la Federació Catalana com des de la Federació Espanyola s'està apostant per que pugui arribar el dia en què això existeixi, de moment encara no hi ha hagut una sortida.
I això vol dir moltes hores d'Eurosport i de cop dius, hòstia, això del curling ho hem de provar algun dia o com va això, sí, Bernat?
Sí, sí, totalment. Jo crec que tots els que hem començat a Catalunya a jugar a curling va ser perquè hem vist algun campionat d'Europa o algun campionat del món per Eurosport o també alguns Jocs Olímpics que a vegades s'han arribat a fer en obert per TV Deporte, però és veritat que bueno, ens ve l'afició d'aquí i que també és un esport que quan el pots provar doncs t'enganxa molt, perquè combina una part física, evidentment, i tècnica, com és la de fer el llançament de la pedra, d'escombrar, calcular molt bé les forces, perquè, evidentment, canvia una pedra massa llarga, una pedra massa curta, que és el que et permet puntuar, però també, sobretot, és un esport molt estratègic. I aquí ho compara sempre amb que és com uns escacs, el que passa que té la dificultat afegida de la tècnica per poder fer el llançament que tu restes buscant fer.
I un àrbitre, què analitza? En què es fixa, sobretot, en un partit de curling? Quines irregularitats hi pot haver?
Doncs és molt curiós, perquè, clar, quan pensem en un àrbitre, pensem en el típic àrbitre de futbol que no para de córrer amunt i avall perseguint els jugadors. Al curling, els àrbitres estan el 98% del temps quiets. Sí. És a dir, estem asseguts al final del carrer, que és com s'anomena a la pista de gel, d'on es juga el curling, i el que fem és observar el joc, que no hi hagi cap infracció. El curling és un esport que té moltíssimes normes i moltes normes molt peculiars, que coses que no es poden fer en un moment o en un altre, línies que no es poden travessar en el moment de llançar la pedra. Per tant, tot això ho has d'estar observant. La majoria de vegades els jugadors es posen d'acord entre ells, per tant, la intervenció de l'àrbitre acostuma a ser molt poca, però és veritat que tu has d'estar com oficiant el partit i de manera que quedi constància que si hi ha alguna infracció s'ha pogut solucionar bé, que, vaja, per dir-ho així, d'expulsions n'hi ha molt poques, alguna pot arribar a haver-hi perquè algun taram va anar allà, però és veritat que tu bàsicament has de vigilar que no hi hagi infraccions de normes que al final també perjudicarien el desenvolupament del joc.
Hi ha videoarbitratge o no en el curling, Bernat?
No, de fet està prohibit, perquè és veritat que els partits que sí que fan en retransmissió per Eurosport o sigui per altres canals, clar, a vegades es retransmeten en les pistes de gel de Canadà o d'aquí de Suècia, per exemple, es retransmeten a vegades per allà. Però l'àrbitre no pot prendre mai com a prova d'una infracció la imatge que s'està projectant al videomarcador. Per tant, això, a diferència d'altres esports, aquí encara no ha arribat, però perquè és veritat que, a diferència d'altres esports, no depèn tant de si realment estaven fora de joc o no. Aquí la infracció es veu molt més, evidentment.
I com dius, no, hi ha molta, molta polèmica. És a dir, més o menys encara hi ha bona gent que practica el curling.
Sí, és, per exemple, jo amb què m'he trobat aquí? Doncs m'he trobat en una petita discussió de quan una pedra està lliscant, quan un equip ha llançat una pedra, el seu company d'equip que escombra la pedra, que escombra davant de la pedra per fer canviar la trajectòria o la força, no pot tocar la pedra. Doncs, i per exemple, vaig trobar en un cas en què un company, un jugador, deia que sí que havia tocat una pedra, l'altre deia que no, però al final van acabar posant-se d'acord els dos capitans de cada equip, i per tant, ja et dic, ni en aquest cas l'àrbitre no va haver d'intervenir.
Ets com un jutge de pau, gairebé d'un poble, Bernat?
Sí, de fet és que, clar, és una cosa que ens estem trobant, que en català no tenim una paraula. Seria més un jutge que un àrbitre, per dir-ho així, perquè, de fet, en anglès, els del curling no som referees, sinó que som umpires. Uh-huh. Per tant, potser això d'àrbitre de curling ho hauríem de començar a canviar i començar a dir-ne també en català jutge de curling.
Doncs mira, ja ho podem aplicar a partir d'ara. Acabo. I cada pista és molt diferent? És a dir, aquesta que teniu ara, per exemple, aquí on estan disputant aquests europeus, pot ser molt diferent de la de Haka que us deixen per poder practicar els campionats o qualsevol altra que et puguis trobar a Europa, Bernat? O són més o menys totes molt semblants?
Les pistes són molt semblants, l'únic que et varia a vegades és la qualitat del gel. És a dir, aquesta sí que, per exemple, no té ni graderies, té la cafeteria que se situa al final d'una de les bandes dels carrers, però pel que fa al gel és el que es diu a vegades una mica en un camp de futbol. És el mateix a vegades un camp de futbol de barri, per dir-ho així, que un camp nou. No sempre és igual, però és a dir, si el terreny, per dir-ho així, és el mateix, l'únic que varia després són el nombre d'aficionats que hi caben o el que sigui. Per exemple, aquí a l'Europeu B, com et deia, no tenim graderia, però en canvi el gel és el mateix que hi ha a l'Europeu A, que sí que tenen una graderia considerable.
Com a jugador t'hi veus jugant un europeu algun dia, Bernat?
No, la veritat he de dir que no, que també és una manera, al final, que quan preguntaves també què em va portar a l'arbitratge, doncs va ser pensar, mira, com a jugador, el nivell és el que és, no dona por molt, i mai no podrem anar a uns europeus o a uns Jocs Olímpics, però en canvi, com a àrbitre, mira, acabo de començar, però qui sap si potser d'aquí 20 anys, per dir-ho així, perquè és veritat que els àrbitres de curling, fins passada la seixantena, continuen arbitrant, doncs podria encara arribar a aspirar a anar a uns Jocs Olímpics, que tinc claríssim que com a jugador no ho podria fer mai.
L'última, assegut allà, moltes capes d'abric o no, per no passar fred?
Sí, i si et soc sincer, clar, estem acostumats a Haka, que és una pista de gel amb graderies i per tant sempre fa una mica més de calor, i aquí ahir els primers partits vaig acabar tremolant gairebé, perquè és veritat que estàs molt més a prop del gel, es nota molt més el fred, estàs més quiet perquè a Haka no hi ha un àrbitre per cada partit, sinó que som dos àrbitres que en controlem tres a la vegada. Per tant, és veritat que allà et vas movent una mica més. Aquí que estàs quiet gairebé durant 3 hores, que és el que pot arribar a durar un partit, doncs al final estàs bastant... acabes molt, molt congelat.
Doncs abrigar-se toca. Bernat Munts, doncs encantat conèixer la teva història, que vagi molt bé aquest europeu, i moltes gràcies per explicar-nos el Superesports.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Superesports a RAC 1. And then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin.
the zone right now and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby.
Bona, la història del Bernat Monzo, d'aquest primer àrbitre internacional de curling que tenim a Catalunya. En el món del pàdel, com explicàvem abans, LeBron i Galán que sumen un altre títol en aquesta temporada 2022, avui a Buenos Aires, hi ha un ball de parelles espectacular. El món del pàdel pensant en aquest final de temporada i sobretot en la temporada que ve, en el 2023. Àlex Massana, bona nit de nou.
Bona nit de nou.
Jugador de pàdel, amateur, sí, però de nivell.
Sí.
Ell és de nivell.
Que hi juga sovint, vaja, igual que Jaume Molló. A veure si podem explicar, que no ens allarguéssim més del compte, tots els canvis, Massana, que hi haurà en el món del pàdel pel que fa a parelles en aquest World Padel Tour.
A veure, ho intentarem fer ràpid. Parella número 1, Ale Galán i Juan Lebrón. Ara deies que havien guanyat el World Padel Tour d'Argentina. En principi no es mouen de cara a la temporada que ve. Parella 2, que són els números 3, diguéssim, Agus Tàpia i Sanio Gutiérrez acaben la temporada junts i després se separen, 99% que la temporada que ve, veurem a Tàpia i Sanio fent binomi amb Arturo Coelho i Fernando Velasteguín, que ara mateix són parella i que també acabaran l'any junts. Llavors, el rànquing està així. Jugador número 5, Paquito Navarro. Jugador número 6, l'argentí Martín Dineno. Tots dos van començar la temporada junts. Segurament Dineno ha viscut el millor any i mig de la seva trajectòria a nivell professional al costat de l'Andalús, que segurament és un dels grans noms així més populars, almenys. Ara mateix fan parella Paquito amb Mike Yanguas i Dineno amb Coqui Nieto. Però cap de les dues continuaran unides al 2023. Paquito jugarà amb l'argentí Juan Tello i Dineno amb l'argentí Franco Stupazuk.
Que de moment vaig seguint, tu.
Veig aquí amb el boli i el paper. Sí, està bé.
Què més, Massana?
Número 7, Coelho i Vela. Per sota, Franco Stupazuk i Pablo Lima, el brasiler, ja fa mesos que juguen junts, tot i que van començar Stupa amb Àlex Ruiz i Lima amb Maxi Sánchez. La temporada que ve, Stupa i Lima tampoc continuaran junts, a falta d'oficialitat. Com hem dit, Stupa jugarà amb Dineno. Lima no acaba d'estar clar. Alguns periodistes especialitzats apunten que serà amb Coqui Nieto.
Ben posada aquesta música a punt i prat, perquè a veure si ens en sortim bé tots plegats. Què més, Àlex?
Àlex Ruiz i Momo González, sí? Tampoc van començar l'any junts, els malaguenys. Ruiz va començar amb Stupa, Momo amb Javi i Rico, però l'acabaran i notícia... Continuaran junts, home, si no hi ha sorpresa majúscula, la temporada que ve.
Chingoto i Tello.
Eren la parella que duien més anys junts, 7, però s'han separat recentment. De fet, aquesta setmana a Buenos Aires han protagonitzat el seu last dance particular, arribant a semifinals, tot i que ja havien jugat per separat els últims tornejos. L'any que ve, Tello jugarà amb Paquito Navarro, que passarà a jugar a la dreta, veurem com s'acaba d'adaptar, i Chingoto ho farà amb Javi Garrido. L'última parella que forma part de les 8 primeres del món, Maxi Sánchez i Lucho Capra, tampoc van començar l'any junt, però sí que continuaran units el 2023. Capra va començar l'any amb Javi Ruiz, que no té res a veure amb Àlex Ruiz, i Maxi amb Pablo Lima.
Doncs aquests canvis, Déu-n'hi-do, hi ha i hi haurà en el món del pàdel. Amb tot aquest enrenou, aquest citral, aquests enredos que diríem, els 16 millors jugadors del rànquing disputen el màsters final al Palau Sant Jordi de Barcelona del 15 al 18 de desembre. Tenim clar qui jugarà amb qui, aquest màsters final, o no?
A veure, LeBron i Galán, segur, vale? Sanio i Tàpia, també segur. Vela i Coelho, segur. Stupa i Lima, segur. A partir d'aquí hi ha... Capra i Maxi també, junts. 99% segur, i això us ho explica RAC1, que abans ho comentàvem, que Chingoto i Tello s'han separat i han fet aquest últim last dance. Chingoto, que és un jugador petit, molt de dretes, un clàssic de dretes, jugarà juntament amb Dineno al Masters.
Que també és molt de dretes, també.
Correcte,
és un jugador que segurament molt, molt petit, però...
Una de les millors dretes, que són jugadors menys pagadors, diguéssim. Ara parlaràs amb una dreta del circuit, també, Xavi. Dineno passarà a jugar a l'esquerra. 99% segur. I després, clar, Paquito Navarro, que l'any que ve jugarà amb Tello, doncs jugaran junts aquest Masters.
Molt bé. Això en el circuit masculí. En el circuit femení també tenim un ball de parelles tan intens o no?
No, jo diria que no tant. De fet, les quatre primeres parelles no s'han mogut durant l'any i tampoc sembla que ho faran en breu, eh? Ari Sánchez i Paula José María, Gemma Triay i Alejandra Salazar, Marta González i Marta...
Ortega.
Ortega, això. I Bea González continuaran junts, així m'agrada, Xavi. Cada vegada més posat a la pàdel. I hi ha tres parelles més entre les 8 millors que tampoc han canviat ni sembla que s'hagin de moure. Osora Iglesias, Las Heras Virceda i les Bessones Sánchez de la Lleto, Mapi Majo, que porten anys juntes i, de fet, és obvi que ho continuaran fent perquè sí, perquè són bessones. A partir d'aquí, Llaguno Riera, parella consolidada des del 2021, podrien separar els seus camins de cara a l'any que ve. En aquest cas, Riera podria unir-se a Tamara Icardo, la valenciana, que va separar-se de l'argentina Delphi Brea fa un mes. Entre les 16 millors jugadores també tenim la barcelonina Lucía Sainz i la canària fincada a Catalunya des de fa temps, Marta Marrero, que van començar l'any juntes però es van separar fa un mes aproximadament. Sainz acaba l'any amb la portuguesa Sofía Araujo i en principi seguiran amb aquest projecte el 2023 i Marrero s'ha unit a Delphi Brea, però en aquest cas no és una parella confirmada de cara a l'any que ve. Pel Masters Final, de les 16 primeres jugadores, n'hi ha dues, Marrero i Sainz, que no tindran les seves parelles actuals. S'uniran de cara al torneig del Sant Jordi? Seria el més lògic, veurem. El dijous 8 de desembre és la data límit d'inscripció de les parelles classificades. Només queda un torneig, el de Mèxic, de la pròxima setmana, per poder canviar alguna cosa. Brea i Cardo, 17 i 18 del rànquing, són les úniques amb una mínima opció d'entrar entre les 16 millors de l'any, però ho tenen pràcticament impossible.
15-18 de desembre, el Palau Sant Jordi, amb entrades encara a la venda, dic que és una gran cita dels amants del pàdel.
I a més amb els organitzadors que volen aconseguir el rècord de més de 10.000 persones al Palau Sant Jordi, jo crec que aquest és l'any que poden aconseguir.
Un dels millors jugadors de pàdel que tenim a Catalunya és el Toni Bueno. Hola, Toni, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Fem parella amb el Marc Quílez, tinc entès. Quants anys, perquè després de tot això que he escoltat, jo ja m'he tornat boig, quants anys fa que ets parella amb el Marc?
Amb el Marc vam començar quan jo tenia, bueno, fa 6 anys vam jugar uns primers tornejos junts i després ho vam deixar. Vam jugar per separat. I ara ens hem retrobat, doncs, farà un any i mig, ara. O sigui, que fa poc, relativament poc.
Que tot això que passarà o que està passant en aquest final d'any i propera temporada en els de millor rànquing en el World Padel Tour, això tu ho veus com una cosa lògica, normal, tu que n'entens molt més de pàdel que un servidor? És a dir, per què passa tant això, Toni?
El ball de parelles. Entre
sí, el ball de parelles, perdona. Sí, sí, sí.
Sí, està a l'ordre del dia, vull dir, això ho portem visquent des de fa anys. De que de repent dos juguen bé i de repent se separen i dius, ostres, però què ha passat? I, bueno, a vegades no només és el vincle dintre de la pista, sinó que passes moltes hores amb aquesta persona fora de pista, també. Hi ha mesos que dorms més amb ell que amb la teva parella, saps? Perquè és una relació que ha de funcionar molt bé fora de la pista, també. I llavors, a vegades, la gent es crema i vol canvis. Però, bueno...
De vegades és més, no tant el joc, que potser sí que t'acabes entenent, sinó que la convivència no acaba sent la millor, perquè després a la pista funcioni.
Exacte. Per això moltes vegades hi ha canvis que no s'entenen i, bueno, hi ha altres factors que no sabem nosaltres.
Quin balanç fas de la teva temporada, Toni?
Doncs mira, et podria dir que s'ha sigut la de les millors temporades des de que soc jugador. Vam començar amb el Marc, això fa un any i mig, estan al 90 i 80 i pico del rànquing, i ara estem al 40, o sigui, estem la parella 22, així que molt bé, molt contents.
Clar, el pàdel català, avui quan dèiem, no sé, trucarem al Toni, què li falta, Toni, per fer encara un pas més endavant i veure un jugador català allò competint al màxim nivell al World Padel Tour?
Bueno, és una mica el de sempre, que tots els jugadors ens volem dedicar a això i intentar pujar de nivell i ser els millors del món, necessites patrocinadors. Si no tens patrocinadors, no pots costejar-te els entrenos, els viatges i tot el que engloba ser un jugador professional. Aleshores, molts jugadors d'aquí a Catalunya han de combinar-ho amb classes particulars i treballant fora dels seus entrenos. Llavors, si tu et dediques només a entrenar matí i tarda, ja pots plantejar-te fer altres coses, que és pujar molt més al nivell, saps? Però a vegades, ostres, vas cansat, has de donar classes, després un viatge, després un torneig, i no pots dedicar-te 100% a el que és la preparació teva, saps?
Tu entres al pàdel verge a partir del pàdel, o entres al pàdel a partir del tennis, o quina és l'entrada en el món del pàdel?
Jo vaig començar amb 5-6 anys a jugar a tennis, i amb 7 ja vaig començar amb el pàdel. sigui, i entrenava les dues alhora, és un cas estrany. Perquè el pàdel tampoc es jugava gaire, no hi havia gaire jugadors, quan jo vaig jugar, ahir vaig començar, i combinava el tenis i el pàdel, fins que, bueno, vaig deixar una temporada pel futbol, després vaig tornar i ja només vaig jugar pàdel. I això, vaig començar amb 7.
Ara que és futbol, és que m'apunta una molt bona font que gairebé podries ser futbolista professional si no juguessis a pàdel, bueno, Toni.
Sí, vaig jugar, la veritat que vaig jugar bastant en futbol, m'agrada moltíssim. Pensava que quan el vaig deixar el trobaria a faltar, no l'he trobat tan a faltar com em pensava, però bueno, sí, jugava bé. Això diuen,
no? Sí, diuen bones fonts, per tant ens n'en refiem molt de les fonts que tenim. Quin referent tens, si és que en tens algun de molt clar en el món del pàdel, Toni?
Del món del pàdel jo sempre m'he fixat molt amb el Sani, m'agrada molt, m'agrada com juga, com té la tranquil·litat, el toc de bola, és el jugador que més m'agrada.
Segurament, Xavi, és la dreta més elegant que hi ha en el circuit, una de les millors dretes que hi ha al món i de la història del pàdel, i el Toni és un jugador de dreta, amb el Quilet està jugant a la dreta, i també un jugador, Xavi, segurament del perfil similar, no? Molt elegant, que té un toc de pilota espectacular, i per això m'encaixa bastant que el tingui com a referent.
Sí, m'he fixat sempre amb el Sanyo des que soc petit, ja jo el veia i ja flipava. I ara, doncs, mira, ara que puc compartir algun entrenament i ens portem bé fora la pista, vull dir que molt bé, la veritat.
Per on ha de passar la propera temporada? El que deies que aquesta segurament ha estat la teva millor, la que té, de la que guardaràs segurament millor record fins ara, el 2023. Sí. Quin pas endavant s'ha de fer, Toni?
Doncs, bueno, primer de tot, defensar el que hem fet aquest any, que això és el complicat. Que això, igual que el tenis, si no defenses el que has fet l'any anterior, comences a restar punts. Però, bueno, que el fet d'haver fet aquests bons resultats aquest any ens ha permès ja, l'any que ve, partir des del quadre, no fer les prèvies. Llavors, clar, això ja et dona una mica de confiança en tu mateix. Ostres, que estic allà dalt, que em puc currar, que puc estar allà. I, bueno, com a objectiu ens marquem això, estar dintre de les 20, inclús arribar a la parella 15. Seria un objectiu per l'any que ve.
Clar, i també suposa això menys desgast, no només físic, sinó també de coco, no? De dir, hosti, no m'ho he de guanyar, a veure si entrarem o no, sinó saber que ja, sí, sí, que ja hi ets, no?
Clar, vam començar amb el Marc fa un any i mig, que teníem que fer totes les prèvies de tots els tornejos, i ja arribes al quadre que no saps ni com et dius, si t'has levantat.
Clar, hosti, si ja l'hem jugat nosaltres al torneig, no? Ara un altre,
clar,
no?
Clar, exacte. Però i ara em toca el Vela quan porto 4 partits? Vinga, home.
Pots demanar un de més assequible, no? Per començar, pots demanar un home més assequible per aquí. De futbolista, de què feies, Toni?
Jugava de pivot defensiu, de Sergi Busquets, però ja movent-la i defensant una mica. I a vegades també em ficaven de mitja punta. També podia fer jugar una mica més a dalt.
Molt bé. Doncs allà remenant les cireres.
Sempre al mig camp, sí.
Remenant les cireres al mig del camp. Doncs, Toni, gràcies per haver-nos atès. Molta sort en la nova temporada. Continues amb el Marc la propera temporada? Perquè
sí,
després de tot el que he escoltat, sí, eh?
Sí, seguirem junts. Entrarem junts, ens portem molt bé, vull dir que sí, seguirem lluitant junts.
Perfecte, doncs el Toni, bueno, el Marc Quílez, una de les millors parelles que tenim a Catalunya. Toni, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit, que vagi bé.
El món del pàdel, amb el World Padel Tour i també amb el pàdel català en categoria masculina, que busca un referent, va pujar una mica més al rànquing en aquest World Padel Tour, en categoria femenina, recordem tant Ari Sánchez, no?, com Lucía, sí, sí, Sainz.
Exacte.
Que són entre les millors del món.
Sí, i ja hem tingut també Marta Marrero, que podríem dir que és mig catalana, perquè ja fa molts anys que viu aquí, que també ha estat parella número 1 en diverses ocasions amb Alejandra Salazar o amb Marta Ortega fa 3 anys, si no em falla la memòria.
A segona recta final del partit al Ciutat de València.
Sí, amb ocasió per les Palmes, per intentar empatar el partit. De moment està guanyant el Llevant 1-0, queden 9 minuts més l'afegit. Aturat Cárdenas, el porter del Llevant, el Llevant que s'hi aconsegueix segueix guanyar, continuaria sense perdre des de l'arribada de Javi Calleja. De fet, des de la destitució de Nafti, perquè hi va haver 2 partits sota la direcció de Miñambres, el director esportiu de Llevant, i des de l'arribada de Javi Calleja tampoc ha perdut l'equip granota. De moment encara queden 8 minuts i mig, Llevant 1, Les Palmes 0.
21 i les 11 del món del pàdel, el del tenis.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
La final de la Copa Masters en categoria masculina amb la victòria de Novak Djokovic en 2-7 sobre Ruud. Aquesta setmana tenim Copa Davis, fase final a Màlaga, i pràcticament que posarem el punt i final en aquesta temporada tenística 2022 pel que fa a la categoria masculina. Volem parlar d'aquest final de temporada amb un home que va aixecar la primera Davis per l'equip espanyol l'any 2000, el Joan Balcells. Hola, Joan, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Bona nit. Bé, aquests Djokovic i companyia que no es cansen de guanyar, eh? De fet, ara repassava, clar, el 2022, Austràlia per Nadal, Roland Garros per Nadal, Wimbledon per Djokovic, Masters per Djokovic, i aquí, sort que apareix el Caraz aquí al mig per dir, que jo vaig guanyar el US Open, però aquestes bèsties no es cansen mai, eh?
Sí, és cert que estem vivint uns anys molt, molt macos, amb moltíssima competició. Bueno, ara ja desafortunadament el Federer ja no està, però bé, està clar que entre Djokovic, Nadal, esperem que el respectin les lesions i les petites coses que va tenir, però amb el Caraz també per allà, Medvedev, el Tsitsipas, tots aquests ens proporcionen doncs moments boníssims, de veritat.
O el mateix Ruud, no?, que avui ha perdut la final, però clar, aquest any ha perdut final contra Nadal a Roland Garros, final al US Open contra el Caraz, la final avui del Masters, és a dir, que està trucant a la porta i fa pinta que algun dia li sortirà cara.
Bé, Ruud, està clar que és un jugador excel·lent, com tu mateix dius, amb aquests resultats. El que passa és que la diferència és que quan juga, jo crec que amb aquests grandíssims jugadors, en el cop de revés, és evident que té menys confiança. Llavors, ara que li juguen per allà aquests jugadors tan sòlids i tan contundents com Nadal, Djokovic, doncs amb ell li costa una miqueta més, i per això pràcticament tampoc és que tingui molta opció de guanyar-los, però bueno, està clar que encara és molt jove i té temps de seguir treballant. O sigui, al final no espera mai realment de millorar. Aquests jugadors són capaços de fer les coses més difícils.
Un final de temporada per Rafa Nadal, caient a les primeres de canvi al Masters 1000 de París, després també sense poder entrar en els creuaments d'aquest Masters, d'aquesta Copa Masters a Turí, però amb aquest missatge que deixava anar després de caure eliminat, que la motivació continuava intacta i que les ganes de tornar-hi amb més força l'any 2023.
Sí, és el que tu deies, aquests grans jugadors doncs tenen aquesta capacitat, no?, de quan qualsevol persona, doncs després de guanyar, doncs, no sé, 3, 4, 5 grans slams, diria, bueno, jo crec que ja he aconseguit molt, ja puc anar relaxant-me una mica. Aquests tenen l'ambició per seguir sent professionals, per seguir, en el cas de, tant de Nadal com de Djokovic, doncs de ser el millor jugador de la història. Jo crec que realment ara ho diguin més clarament o menys, és pel que estan lluitant, sincerament.
Clar, l'any passat tornava després de molts mesos sense competir, va i guanya Austràlia. Tu el veus podent repetir una cosa com aquesta o no?
Jo és que en aquests últims anys, clar, el Nadal... Jo
no t'atreveixes a dir res, no, Joan?
No, clar que no, perquè és que cada vegada fa coses més complicades. Quan semblava que el dels Grand Slam se li estava quedant com massa lluny de Federer, doncs ell aconsegueix trobar la manera de buscar la motivació, de seguir millorant el seu tenis, i ens sorprèn sense parar, no? Hi ha algunes anècdotes de Nadal, de remuntar grans partits, de partits d'eliminatòries de Copa Davis que estava molt complicades, que ell s'aixeca pel matí, tot l'equip, tant el metge com els capitans, diu, bueno, a veure com s'ha aixecat el Rafa, i diu, oye, no us preocupeu, que jo el partido d'avui lo saco i no passa nada i no sé què, saps? O sigui, són coses de creure en ell mateix i tenir, doncs, dubtes i saber que pot perdre en qualsevol moment, però que ell treu el partit endavant al final pel seu caràcter. Són molt especials, aquesta gent.
Ara parlem de la Davis. Abans de la temporada, el Caraz l'acaba com a número 1 del rànquing. què té diferent de la resta dels que venen per darrere, dels que empenyen per darrere, Alcaraz, per tu, Joan, si és que té alguna cosa?
Alcaraz és un altre jugador d'aquests dels que estem parlant. És gent diferent, és gent que està tocada per una vareta i que els hi acaba quadrant doncs, tots els factors que fan que algú sigui tan increïble com ho són, no? Doncs els hi quadra el físic, els hi quadra doncs, la tècnica, els hi quadra que el seu cos també doncs, respon molt bé i són molt forts a una edat molt, molt jove i realment doncs, tenen l'equip de relació que també els ajuda, la família que també és gent relacionada amb el món del tennis també i que, bueno, doncs, que acaba quadrant tot. És algo que pràcticament jo crec que no es pot tenir com a referència perquè és algo que és molt difícil. O sigui, ja per la precocitat de les victòries, recordo una anècdota que explicava el pare, que és que quan el Caras tenia 10 o 11 anys ja estava guanyant tornejos de gent que en tenia 15. Clar, llavors és que és algo impressionant de veure.
Ni Alcaraz ni Nadal seran a l'equip espanyol de Copa Davis, aquesta fase final que arrenca a Màlaga aquesta setmana. Espanya, Croàcia, Austràlia, Països Baixos per una banda del quadre, Itàlia, Estats Units i Alemanya, Canadà per l'altra banda. Dos individuals i un doble en cadascun dels enfrontaments. Et convenç aquest nou format de Copa Davis, tu que has guanyat el format tradicional de tota la vida, Joan?
Home, el que jo veig, la diferència és que d'aquesta manera es queda tot com molt concentrat, no?, en pocs dies, i encara que hi hagin algunes eliminatòries prèvies i que, bueno, que hi hagin eliminatòries, el format d'abans doncs, feia que a diferents parts del món aquella setmana l'equip que representa el seu país doncs, té tota la infraestructura darrere, omplen les pistes centrals i fa que jo crec que promocioni una mica més el nostre esport i que se'n parli més durant tot l'any. Ara és més puntual i ara, doncs, en una setmana o no sé exactament quan dura, doncs ja es queda tot solucionat. És espectacular, però bé, jo crec que arriba a menys gent.
I difícil de fer-ne un pronòstic, m'imagino, no? De moment, començant amb aquest Espanya-Croàcia, no sé, les opcions espanyoles amb Carreño, Bautista, Albert Ramos, Marcel Granollers, en el dobles, quines opcions li veus?
Jo crec que les opcions les tenen totes. O sigui, evidentment que una competició tan exigent com és la Copa Davis, i a més doncs amb jugadors que estan alguns venint des del màster i amb rànquings també entre els 20-10 del món, doncs està clar que és complicat, però bueno, això no vol dir que l'equip espanyol no tingui possibilitats. Estem parlant de Carreño, de Bautista, de Ramos, Marcel també, que està, bueno, que ve de jugar al doble. Fàcil no és mai, i fer un pronòstic tant sigui en tennis com en qualsevol esport com en el Mundial és molt complicat, sincerament, i a més tenen la primera ronda aquesta contra Croàcia, que Vesilic és un gegant que està sacant pues, com sempre fortíssim. S'han dit que el Bruguera deia que la pista els havien fet bastant ràpida, el que fa que doncs, els jugadors espanyols el normalment sacar una mica més a poc que els altres, doncs, els hi va una mica a la contra, però bé, Carreño, número 13 del món, Bautista, 20 i algo, o sigui, són excel·lents jugadors que poden derrotar qualsevol.
Doncs ho veurem a partir del partit d'Espanya dimecres, aquest quarts de final, abans ja s'haurà jugat dimarts aquest Austràlia-Països Baixos, d'on sortiria el rival d'Espanya en unes semifinals, i això sí, ens ho ventilem pim-pam-pum aquesta setmana al Martín Carpena, a Màlaga, que és qui acull aquesta fase final de la Davis. Joan, un plaer, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Superesports.
Igualment, un plaer, encantat de parlar amb vosaltres.
12 i les 11.
A RAC 1. Superesports. Amb Xavi Puig.
Mirem tancant el Superesports, però abans hem de parlar una mica d'NBA. Tenim un partit en joc. Fènix guanyant de 2 Nova York, 55 a 53. És un bon partit o no per enganxar-se. Artau Pasqual, director de scouting d'EuroHops i l'home NBA del Superesports. Hola, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Bon partit per enganxar-me ara quan acabem el Superesports. Un Suns Knicks o no?
Bé, estem veient la bona versió, la menys dolenta dels Knicks, i estem veient uns Suns competitius. Per tant, sí, jo crec que és un partit igualat. Com a mínim, sembla que tindrem història fins al final.
Va, no sé si et faré cas o m'aniré cap a casa, però potser sí. I Eudald Martínez, periodista de RAC1, amb informatius a la secció de Societat, malalt de l'NBA. Hola, Eudald, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
Tu havies jugat a bàsquet, Eudald?
No, la veritat és que no. He jugat a futbol, però bàsquet no. Però mira, m'ha enganxat.
D'on et ve això? De fa molt o de fa poc?
He tingut èpoques. Ara fa com 3-4 anys que m'he tornat a enganxar moltíssim. Quan potser feia 10 anys també mirava bastant, ho havia deixat una mica, però mira, m'he tornat a enganxar els últims anys. No sé gaire per què, però no, m'agrada.
Però molt, no? De League Pass, de veure, no sé si de matinada
sí,
o al matí,
de
però...
Pass, i intento veure almenys un partit al dia. Sí. Cada vegada es costa compaginar amb la feina i tot això, però vaja, almenys un partit al dia intento veure.
I tens equip o no?
Sí, sóc dels Blazers.
Dels Blazers?
Sí, exacte. Sóc moderadament, és a dir, l'any passat, per exemple, que l'equip anava fatal, a mitja temporada vaig dir, saps què? Deixo de veure els partits perquè estaven ja fatal, evidentment, amb Lillard lesionat, doncs vaig dir, mira, vaig a veure coses amb una mica més d'interès. És a dir, que no sóc allò un fan incondicional que veu tots els partits de Portland, però sí que si m'haig de decantar per un equip, em decanto per ells, i aquest any sí que n'estic veient bastants perquè anem bastant bé, la veritat.
Aquest any que la cosa va bé, tot i que aquesta matinada passada ha perdut
els Blazers. Sí, han perdut
Blazers,
el liderat contra... Sí, Utah ens ha pres el liderat, sí, aquesta contra matinada.
Contra Utah, que Artau segurament és una de les sensacions d'aquest inici d'NBA, no? El rendiment de Utah.
Sí, és un equip del qual ja havíem parlat l'última vegada que vam estar aquí en antena. A veure, Utah al final va traspassar Donovan Mitchell i Rudy Gobert, els va traspassar per jugadors que, doncs bé, són consolidats a la competició i tenen rendiment immediat, com estem veient. El més lògic seria que al final de temporada, o, perdó, més ben dit, a final d'any, Danny Ainge comencés a buscar opcions de traspàs per ells, no? Perquè al final el que està fent Utah és reconstruir. Però, de totes maneres, bé, tot i que no tenen estrelles, possiblement tenen la rotació més profunda, una de les més profundes de l'NBA. Realment tenen 12, 13, 14 jugadors que tots podrien estar en gairebé qualsevol equip, amb rols menors segurament que els que tenen a Utah. Però vaja, jugadors que funcionen i un entrenador que és Will Hardy, que és novell, que és sortit de Boston i que s'està convertint en un dels grans especialistes ofensius de la Lliga.
I és sostenible en el temps això de Utah o no, Artau? O això ha d'anar desinflant-se una mica?
No, jo la meva opinió és que serà sostenible en la mesura que Danny Ainge vulgui. Em sembla que Danny Ainge al final la prioritat que té marcada és acabar tenint un bon lloc, una bona posició al draft. Ell és conscient que les possibilitats que ofereix en playoff la rotació actual dels Utah Jazz és limitada, no? Perquè al final necessites construir en base a estrelles i ell ara mateix no en té. De fet, va fer el pas enrere de traspassar les de la plantilla de la temporada passada, amb la qual cosa, vaja, està deixant els jugadors tenir minuts, protagonisme ara per disposar d'un bon aparador de cara al mercat i convertirà aquestes victòries en primeres rondes del draft d'aquí pocs mesos, suposo.
I Portland, Eudald, ha d'estar lluitant per aquesta primera posició de l'Oest a final de temporada, cap allà al mes d'abril o no?
No, jo crec que també és un punt fictici de moment el nivell de Portland aquest inici de temporada. Jo crec que és una mica similar amb Utah, tot i que és veritat que Portland sí que crec que té un equip muntat, sí, més per anar a competir, però crec que a mesura que Dallas, Denver, els Clippers, inclús els Pelicans vagin agafant una mica més de ritme... A veure, Portland té un equip molt curt, al contrari del que deia ara l'Artau de Utah, que té una banqueta molt àmplia. Portland va més justet i, per exemple, ara s'ha tornat a lesionar Damian Lillard. I clar, els partits llavors, quan et falta un dels bons, costen de tirar endavant. Jo quasi gairebé diria que estaré satisfet si entrem a playoff. Per tant, per mi seria una bona temporada.
Molt bé, aquests són els objectius modestos de l'Eudald ara mateix amb Portland. Citava els Clippers, l'Eudald, Artau, que de mica en mica van creixent a la temporada.
Sí, de mica en mica van creixent. Sembla que anem ja veient més coses d'aquesta reintegració molt paulatina de Kawhi Leonard, que després d'uns partits desaparegut va tornar al radar...
Vaja, a veure, continuen sense ser... És a dir, continuem sense veure'ls al 100% i probablement fins que no sapiguem quina és la versió real de Kawhi continuaran sense estar al 100%. Però vaja, Tyronn Lue és un entrenador que ha demostrat moltíssima capacitat les últimes temporades. Ja veiem que aquesta bateria de jugadors a Marcus Morris, Norman Powell, aquesta versió rejuvenida, diguem-ho així, de John Wall, evidentment l'estrella Paul George, doncs són jugadors que tant per versatilitat com per talent doncs marquen diferències, cadascun en el seu nivell, i per altra banda, doncs, aquesta capacitat defensiva, que sí que és cert que es va afilant mica en mica, no? Al final a l'NBA les propostes marcades per la presència molt àmplia de l'ES en les rotacions acaben establint-se amb comoditat en la defensa, i Clippers està en camí d'això, que havia estat una de les seves senyals d'identitat les últimes temporades.
5 minuts i les 11, no tenim molt temps, per tant no parlarem dels Lakers, perquè tampoc no caldria parlar-ne molt. Els Warriors de l'amic Marc Ferragut, a Udal, què els hi passa? No han guanyat a fora encara en tota la Lliga.
No, exacte, 8 partits, em sembla, que ja porten. Sí. És la pitjor ratxa d'un equip, dels Warriors, de fet, em sembla, en 20 o 30 anys, potser l'Artau té la dada més exacta, eh? Però vaja, sí, jo he vist algun partit d'ells i la veritat és que jo crec que ofensivament no estan malament. Potser el problema, sobretot, és en defensa, no? Que no acaben de trobar els mecanismes que tenien, per exemple, la temporada passada, és que els hi falta algun jugador, no? Gary Payton, per exemple, que precisament està als Blazers i està a la però encara no ha debutat, però crec que a nivell ofensiu sí que estan movent bé la pilota, o jo almenys és el que els partits que he vist no m'han semblat malament, però és veritat que Klay Thompson no acaba d'enxufar, i això, jo crec que defensivament els hi falta una mica.
A l'est, Boston és de llarg el millor equip, vaja, no de l'est, Artau, sinó de l'NBA al moment.
Sí, Joe Mazzulla, bàsicament el successor d'Ime Udoka, ha muntat una trituradora ofensiva. És un equip que funciona molt i molt bé, és a dir, són capaços de guanyar projeccions elevadíssimes contra qualsevol. Tatum, que Jason Tatum, que ara mateix està en les travesses per ser MVP, Jaylen Brown més centrat en l'execució que mai, aquesta, la tranquil·litat que et dona tenir un jugador com Malcolm Brogdon a la segona unitat i poder tancar partits, i a sobre el salt de qualitat de molts executors, sobretot també l'entrada a la rotació de Sam Hauser com a triplista consumat, i el salt de qualitat defensiu que han fet en les últimes setmanes. Ara mateix Boston ja no és només l'equip que està més en forma, sinó que fa la sensació que, tot i el canvi d'entrenador, han estat capaços d'agafar una línia molt continuista respecte de la temporada de passada, amb encara més lucidesa ofensiva, com dèiem, la qual cosa, vaja, ara mateix són l'equip amb més registres, més variants i més capacitat per mutar de la competició.
No parlarem
d'això. Que encara els falten jugadors, Artau? Perquè, per exemple, Robert Williams està lesionat, també Gallinari, vull dir que Déu-n'hi-do els
sí, són. Sí, Gallinari en principi no hauria de tornar, però sí que és cert que Robert Williams és aquesta presència interior una mica que els hauria de permetre ser encara més perillosos en defensa i tenir una amenaça aèria en atac, evidentment.
No tindrem temps de parlar dels Lakers i dels Brooklyn Nets, per aquestes declaracions de Kevin Durant, que va dir, mira la nostra alineació titular, va començar a citar-los, Edmond Summer, Royce O'Neal, Joe Harris, Nick Claxton i jo, amb tots els respectes, però què esperes d'aquest grup? Això ho deia ell, el jugador dels Brooklyn Nets. Tenim un sarau important, no, Artau, per aquí al mig?
Sí, a veure, aquestes declaracions de Kevin Durant, si les agafes en el marc complet, tenen una mica més de sentit, però sí que és cert que, vaja, al final xoca molt, no?, que un jugador sigui així de directe, així de franc. Estem esperant el retorn de Kyrie Irving, sembla que podrà ser immediat, i vaja, aquests jugadors que has citat tu, que deia Kevin Durant, són jugadors que evidentment són millors secundaris que actors principals, per entendre'ns, amb la qual cosa necessiten el retorn d'un Kyrie Irving centrat i que pugui jugar amb certa continuïtat, que doncs marcaria les diferències pels Brooklyn Nets, i per altra banda també necessiten anar veient més d'aquest Ben Simmons que hem vist els últims dies, ja més, una mica més agressiu de cara a l'anella, però sobretot tenint molt més impacte en defensa i començant a ser el passador que havíem vist en l'època a Filadèlfia. Sobretot, la gent parla molt de Kyrie Irving amb raó, però per mi el jugador que permet als Nets ser millors com a equip, diguéssim, coralment, és Ben Simmons, si està entonat.
Tanquem, Eudald, per tu l'MVP ara mateix, qui se l'emportaria?
Ostres, Stephen Curry està molt bé, és veritat que com que els Warriors no estan al seu millor nivell, costaria donar-li a ell, però jo sí que estaria potser entre ell i Antetokounmpo, perquè també continua fent grans números, la veritat, i els Milwaukee Bucks, que també van començar amb aquella ratxa de 7-8 partits seguits guanyant, ara han afluixat una mica perquè també tenen baixes, però jo crec que de moment la cosa està entre els dos.
Tu, Artau?
Jo, per posar dos noms diferents, Jason Tatum i Luka Doncic. I ara mateix li donaria a Doncic, tot i que els resultats no acabin d'acompanyar, però em sembla que estem veient, si no el millor, un dels dos, tres millors trams de bàsquet de l'Eslovè a l'NBA.
50 triples dobles ha assignat, només Oscar Robertson ho va fer amb menys partits que ell al llarg de la història de l'NBA. Per tant, sí que són motius també per apostar per ell com a MVP. Artau Pascual, Eudald Martínez, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Un plaer, sempre.
S'ha acabat el partit de segona, Ballera.
Amb gol en l'última jugada d'un català, d'un davanter de Lleida, Marc Cardona, l'ex del Barça.